Sonunda.
Alteza, damas y caballeros, esta representación ha sido muy especial para mí, porque también lo ha sido para otra persona, un hombre que conoce el teatro y que ama el teatro, y que sin embargo ha venido esta noche por primera vez. Quiero dedicar, toda la compañía quiere dedicar de todo corazón la representación de esta noche al señor John Merrick, mi muy querido amigo.
Vamos, John, levántese.
¿Me puedo levantarte?
Sí, quieren verle a usted, es en front of me. Levántese.
No saldría nunca de la mazmorra.
Sí, lo ha pasado bien.
Oh, fue maravilloso.
Tendremos que volver alguna otra noche.
Oh, eso espero.
Sí, iremos, iremos. Estoy contento. Bueno, yo debo marcharme. Tengo que dormir un poco. Hasta mañana. Que descanse.
Y usted también, amigo mío.
Me alegro de que le haya gustado. Buenas noches. Buenas noches.
Todo se ha acabado.
Morirá jamás. La corriente sigue su curso. El viento sopla. La nube vuela ligera. El corazón palpita.
El Club de la Finestra Indiscreta.
L'has reconeguda? No l'has reconeguda? T'ha agradat? No t'ha agradat? És un record inoblidable? En qualsevol cas, la pel·lícula que ha obert aquesta darrera setmana del Club de la Finestra Indiscreta va ser totalment atípica. Va ser la segona pel·lícula llarga del seu director. Va ser una pel·lícula feta en blanc i negre quan ningú no rodava en blanc i negre. Va ser una pel·lícula que obligava 12 hores de maquillatge i tractava d'un personatge que va viure entre 1862 i 1890. I a més hagués pogut guanyar molts Òscar i no en va guanyar cap i va ser molt injust. Començant a la una, acabant a les tres, aquests darrers cinc dies del Club de la Finestra Indiscreta han de ser d'aquells on probablement molts de vosaltres tingueu problemes per aguantar el peu del canó. I uns quants més, malgrat tot i la fidelitat, no ho podreu resistir, però jo us ben asseguro que per nosaltres no quedarà i que som aquí per fer-vos companyia. I perquè el cinema, els llibres, la vida, la música, la nit i el club siguin plens d'efervescència. I per començar, doncs, la proposta de sempre és... Parlem una miqueta d'aquesta pel·lícula que acabem de veure, quina era, i encerteu-la o no, en qualsevol cas, agraïm-la, perquè va donar impuls a la carrera d'un director absolutament indispensable i que m'agradaria veure més representat en la vostra sensacional llista de pel·lícules de la vostra vida. Una llista que ha arribat als 186 títols citats i en 5 dies que queden mataria perquè arribéssim als 200 abans de donar el resultat final. És a dir, que a trencar-se la closca, a venir aquí a compartir-ho i a portar la vostra passió personal. Aquí els membres de l'equip estem disposats a tot. La Júlia Aparicio aguantarà banda fins a divendres. I el Marc Ostrella, el Correo Caminos, vip, vip, el senyor que sembla a mi que us rebrà. Encantat de la vida, us durà a taula i em portarà tot allò que escriviu. Com venir a taula? 93-201-74-74. I si voleu escriure, com sempre, a finestra@catradio.cat o catfinestra espai, missatge des del mòbil al 7033. Amb vosaltres a prop no cal anar al psicòleg, diu la Glòria. Transmeteu entusiasme, confiança, sinceritat, mare de Déu santíssima. Gust per les coses ben fetes, carinyo, vaja. Que em carregueu les piles i al matí em llevo de bon humor i amb ganes de menjar-me el món. I més quan sento recomanacions com la que vas fer, Àlex, de L'Extraño. Aquella mar batent enfurismada, el far tan sol, el somriure tan dolç de l'Antoine, el gatet, el vent, la bicicleta... A més... Com que el far em va fer pensar en la plataforma petrolífera de la vida secreta de les paraules de la Isabel Coixet, allà tan sol enmig de la mar, a vegades enfadada, i en Los Puentes de Madison per la pluja, perquè també com a El Extraño estava desitjant amb totes les meves forces que la Meryl Streep obrís la porta de la camioneta i se n'anés amb qui de veritat la feia sentir viva, doncs vaig tenir ganes de tornar a veure aquestes pel·lícules i, per tant, nous motius per voler que arribés demà. Doncs res, trencant de conversa, aprofito per dir la pel·lícula de la meva vida. Coses que nunca te dije, de la Isabel Coixet, pel seu títol preciós. I perquè, tot i el títol, em va xiu-xiuejar moltes coses que parlaven d'esperança, de moments màgics, de trobades, de senzillesa, perquè també alguna vegada m'havia sentit com l'An quan li cau el món a sobre perquè no troba el gelat que ella vol. Perquè, tot i els entrebancs inevitables, sempre val la pena continuar endavant. I res, perquè em vaig enamorar perdudament d'en Don. Fantàstica, la Glòria. Gràcies, Glòria, tia. És que de veritat, o sigui, ara nosaltres som els que venim aquí cada dia, doncs amb entusiasme, confiança, sinceritat i carinyo. Carinyo de debò, no? Gràcies per la recuperació dels llibres La infantita quiere buñuelos de Sun Balzora i Les atadures de Carmen Bertín Gaite i Vermeer i El codi secret de Blue Valiant. Últimes incorporacions als prestatges del club a la nostra biblioteca per tots vosaltres. I m'apunto la petició d'un Roger Mas, el cor pur, i a veure si podem sentir la cançó final de La suerte d'Emma. I, en fi, tot, tot i tot, com les paraules de l'Antoine de L'Extraño, sí que sou la meva perla, la meva joia, el meu tresor. Tu ets una perla i una joia i un tresor, i la més són cuentos. finestra@catradio.cat, catfinestra, espai, missatge al 7033 o 93-201-74-74. Veniu cap aquí, som per vosaltres. I és per vosaltres l'últim convidat d'honor de la setmana. 5 dies... 5 actuacions, les 5 darreres de la setmana, qui hem triat, qui hem contractat, definitivament, i a petició popular, Jeff Buckley. Damunt de l'escenari, Jeff Buckley, com tothom el va descobrir, amb la número 1 del primer disc, del que tothom té o no. Atents, arriba Jeff Buckley, una veu especial, i Mojo Pin, per vosaltres i per les finestres.
Precious silver and gold and pearls and oysters, flesh. Drop down, we two, to serve and pray to love. Born again from the rhythm, screaming down heaven, ageless.
Oh, només 5 nits, que podrien ser 5.000 nits. Jeff Buckley, inspira'm. Inspira'ns.
Última hora, para mí la historia, hasta que muere mi padre en el 62, había tenido mucha importancia. Es decir, yo viví en la casa de los abuelos como nieto mayor de ambos ramas de la familia, tanto de los Paneros como de los Blanc, y por tanto para mí había mucha historia, aparte esta de la política.
No,
para mí el hecho de Leopoldo es menos grave en una medida y más latoso en otra, pero no en En fin, no es tan significativo en cierta medida como puede ser para ti. Esto sí lo comprendo, vamos, que para ti es mucho más importante. Para mí fue muchísimo más importante la muerte de mi padre que lo de Leopoldo.
No, no lo dudo, ¿no? Y por supuesto, a nivel económico, para mí también lo es.
No, 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 sí,
para
mí
a nivel sentimental.
Nada de económico, ¿no?
A nivel sentimental, para mí la muerte de mi padre.
Y de cataclismo personal mío, ¿no? Es decir, que tú estás a estas con estos árboles.
Pero lo juegas.
Pero yo qué coño voy a jugar a Orbital Bank, qué niño muerto.
¿Juegas al fin de raza? Bueno, pues sí, juegas al fin de
raza. Porque es un fin de raza, eso está claro.
¿Pero por qué? A lo mejor yo embarazo de pronto a una chica.
Ah, pues algo, hijo, algo, milagro, coño,
¿tú?
Ya.
I perquè avui ha fet 45 anys de la mort del poeta Leopoldo Panero d'Astorga, l'autor de La Estancia Vacía o Versos al Guadarrama. Oh, si voleu llegir-lo, recomano Càndida, no? Aquell escriptor que va passar de l'esquerra radical als càrrecs honoraris amb el franquisme. M'han recordat d'aquella estripada familiar de la vídua Felicitat Blanc i els tres fills Leopoldo, Maria, Juan Luis i Michi, en aquella meravella de documental insuperat, potser el millor documental que mai s'ha fet en el cinema espanyol, que era El desencanto de Jaime Charra. I, a més, la segona part, aquell Després de tantos anys del Ricardo Franco. O sigui que, mira, si els trobeu, a mirar-los, perquè són un exemple de com explicar un país i una història a través d'una petita anècdota familiar realment, realment gore. I, per altra banda, saps què et dic, Anna? Aquesta pel·lícula que t'enigmatitza, aquesta pel·lícula amb tres persones, una parella i un tercer que s'interposa en una casa situada en una illa, i on creies reconèixer Carmina Burana de Karl Orff, jo he hagut de pensar immediatament en Cul de Sac, una pel·lícula que va fer Polanski, la tercera, després de Repulsió i Abans del Ball dels Vampirs. Cul de Sac, que van fer el Donald Pleasence i la Françoise d'Orléac, la germana de Catherine Deneuve, que vivien al castell, i arribaven uns gàngsters que eren Lionel Stander i Jack McGowran, i buah, passava de tot. Era aquella pel·lícula amb música de comèdia. En parlàvem l'altre dia amb el Ball dels Vampirs, l'home, el músic, que va morir misteriosament una vegada a Los Angeles poc abans de Sharon Tate, que per cert, ja en parlarem d'aquí una estona una altra vegada. Però si no és aquesta, podria ser una altra. Jo no sé si aquest argument li pot sonar a algú. Una parella i un tercer que s'interposa a una casa situada a una illa. Podria ser El ojo de l'aguja, però no, perquè la música era del Miklos Rotza. I si havia de sortir Carmina Burana o Fortuna... No, llavors no em sona en un quadre, ajudeu-me. Josep Joan, benvingut, bona nit.
Bona nit.
Primera taula de la nit, company, com estàs?
Bé, molt bé, i vosaltres?
Doncs bé, a punt de beguda i a punt de tots. Mira, recordo, per si ens volen ajudar, que el 93-201-7474, finestra@catradio.cat i catfinestra espai missatge al 7033 disponibles. Serveix-te, acomoda't i digues.
Mira, jo, les pel·lícules que no sé si ja te l'hauran dit, és Ivan Hu.
Estàs parlant de la pel·lícula de la teva vida?
Pues sí.
Ah, Ivan Hu, la pel·lícula d'aventures del Robert Taylor?
Exactament, sí.
Però què és això? Com és possible?
Pues jo la recordo, pues, no sé, potser que és que la vaig veure abans de venir aquí a Barcelona, perquè jo soc gran i aleshores pues, bueno, tenia uns 8 anys quan la van estrenar allà al meu poble.
Sí.
I després, a tornar-la a veure a posteriori, no sé, quan tindria potser 15 anys, pues, aleshores no sé, la vaig veure amb una rememorança i una cosa que sempre pues, ha sigut la pel·lícula de la meva vida.
Aquella pel·lícula de cavallers de l'edat mitjana, de la jueva Rebecca interpretada per Elizabeth Taylor, de la noia blanquinosa que era Joan Fontaine, i el Robert Taylor allà gallardo i calavera total, no? Uh-huh. És a dir, allò impressionant, muntant a cavall allà, tot plegat, Walter Scott, bueno, és un cinema que ja no es fa, evidentment. Però escolta, tens una veu molt jove, eh?
Sí, bueno, ja tinc 62, eh?
Doncs nen, escolta, et conserves de meravella, eh? I ja m'explicaràs què veus.
Pues aigua.
O quin és el teu vici particular, perquè Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do,
sí, també,
eh?
I també us volia dir quin de la Índia.
Quin de la Índia, noi?
Sí, no sé si ja la tindria, segurament ja la tindria.
No, ningú les havia mencionat, aquestes pel·lícules. No, en absolut.
Ai,
en absolut, però mira.
Sí, perquè són dues pel·lícules pilars, fonamentals, penso, no sé.
Com a cinema d'aventures, així una mica colorista, estil Metro Goldwyn Mayer, la primera és, clar, absolut, com els cavallers del rei Artús, per descomptat, no? Que era la paral·lela, per entendre'ns, no? Todos los hermanos eran valientes, encara que no de l'edat mitjana. En fi, clar... Són d'aquelles pel·lícules que es reposaven tots els estius. Però amb ella arribo als 187 títols citats i que amb l'Adriana farem el 188. Estic content.
Enhorabona.
Que diu una història verdadera del David Lynch, que transmet amor i tendresa, i em fa gràcia que la mencioni perquè he demanat pel·lícules d'aquest director. Quan abans, no diré com, però en fi, és un enigma, un interrogant que tenim planejant aquí damunt del club mentre ens dona la briseta que ja ens convenia. Escolta, Joan, molt xulo, eh?
Moltes gràcies.
I la música esplèndida, la podríem posar un dia a la d'Ivan Ho, perquè té un tema principal rotund i absolutament noble i d'aquells que t'impulsen a veure més cinema, eh? Mm-hmm. Vols o no?
Sí, sí.
Vols que s'ocorri aquí la nostra directora?
Estupendo, sí, sí. Seria molt, molt, molt bonic.
Seria molt únic o molt bonic?
Molt únic i bonic, sí.
Oh, que arribem al 188, senyores i senyors! Estic absolutament trempant, ja. La meva peli és Emma, el vampir de Düsseldorf, de Fritz Lang. Avui he vist Una mujer de París, de Chaplin, i Callo Largo, de Houston, i són també enormes. La primera, sobretot, raríssima, no còmica, molt especial, te la recomano, Josep Joan. Ho diu el Roger. I estem a 188, vull arribar a 200! Vull arribar a 200, tots aquells ràcanos que encara us guardeu la pel·lícula favorita a un amagatall a la butxaca pensant, no la vull compartir, no la vull compartir. Vinga! Aquí, què caram, s'ha acabat el bròquil, eh? Doncs escolta, de conya, eh?
Molt bé, me n'alegro, eh?
Escolta, Josep Joan, endavant, endavant. Per què, em dius endavant?
Endavant perquè la portes molt bé, o la portem molt bé.
Ens queden 5 clubs, eh? O sigui que aprofiteu que això s'acaba, rasqueu la butxaca i atents a totes les propostes. Mira, escolta bé, Josep Joan. High Clubbers, per què no juguem una miqueta? No us ve de gust ara mateix amb la complicitat de la nit, copa de vi en mai, deixant totalment de banda pors, vergonyes i convencions, deixar-nos portar pels nostres actes, desitjos i pensaments més inconfessables i morbosos? I aquí insisteix, eh? Va, juguem una mica, no? Us proposo que tothom del club expressi amb total sinceritat i determinació quina escena o quin moment cinematogràfic morbós, eròtic o directament pervers i viciós li hagués agradat protagonitzar. El meu, el polvo salvatge, descontrolat, caòtic, brut, immediat, urgent i espontani que creen Halle Berry i Billy Bob Thornton a Monsters Ball del Mark Forster. Ell, una bèstia plena de desig i repressió desatades. Ella, una perdedora amb ànsies de trobar motius per continuar creient. No es tracta de crear, construir, proposar, inventar. Doncs va, alliberem-nos, companys.
Corina.
Qui comença?
Corina.
Doncs això, qui comença? Ell ha començat. Ja tenim un polvo de Monsters Ball. Tu digues, Josep Joan.
Sí, jo havia pensat en Amarcord.
Quina escena?
Que quina escena? En l'arbre.
L'escena de?
En l'arbre. Vull una dona.
Voglio una dona. Voglio una dona. Allò és una escena perversa? També ho és, en certa manera.
Sí, en certa manera, sí. En aquella època que quan es va estrenar, jo recordo que estava a Londres.
Sí.
La vaig veure en Londres.
Sí.
I, bueno, el que passa que em vaig dormir una miqueta perquè estava molt cansat de tant caminar i veure, però que me'n recordo que m'agrada molt. Després ja la vaig veure aquí ja doblada, o sigui...
Ja. I... Però bueno, aquesta pel·lícula contenia escenes realment, això. Sí, hi havia una palla col·lectiva dels nanos important, eh?
Sí.
I una estanquera amb unes davanteres importants que també ofegava el protagonista, és a dir, el Fellini, absolutament, eh? Una cosa, però una mamellada, però realment espectacular, nen. Però Voglio una dona és possiblement una d'aquestes, sí. Hauré de pensar la meva, eh? Hauré de pensar la meva, però bueno, jo... me la penso una mica i espero que em sorprengueu si voleu deixar-vos anar.
Molt bé.
Voglio una dona. Bé, Josep Joan, una abraçada, company.
Igualment, salut.
I visca Ivan Ho.
Visca.
D'acord?
Salut.
Entesos. Ai, sí, senyores i senyors, si diguéssim Voglio una dona, i aquí l'altre dia va dir la Hannah Shigula, i avui em diuen no, l'Anne Bancroft, que també té alguna cosa a veure amb un misteri d'aquesta nit. Doncs bé, la Vicky diu no, per mi tot el que es va dir l'Anne Shigula, per mi ho podem dir de l'Anne Bancroft, immensa, l'actriu. Ara t'ho diré si la vaig entrevistar alguna vegada. Però és que passions... Per passions, l'altre dia una de tan romàntica, Amb la música elegant de John Barry, els herois es fan vells, i les heroïnes també, i malgrat tot que ella és monja i que ell ja no s'aguanta els pets, Sean Connery i Audrey Hepburn tenen el final més de plorar, un dels més a plorar de la història, perquè ella li fa una cosa i ella ho acaba entenent, perquè la declaració d'amor no té preu. I no, 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 no té preu, a més poder sentir cantar Audrey Hepburn. I l'hem convidada, a més. Tot i que la van doblar a My Fair Lady, però nosaltres li hem demanat que ens faci un popurri i amb la seva veu, sense doblar, ens faci alguns dels moments més personals de la seva carrera com a actriu i cantant.
Tengo las piernas frías.
Sí.
No la siento.
Te dije que no sufrirías.
¿Pero qué has hecho? ¡John! ¡Me ha envenenado! ¡Ayúdame!
Nadie puede ayudarte ya.
Cielos, María.
De la mañana o que a la paz, más que a nuestros alimentos, te amo más que al amor o a la alegría o a la vida entera. Te amo.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur.
¿Por qué me miras de ese modo, Sabrina?
Supposed to let anybody know that.
Berry.
Madame, merci beaucoup, fantàstica. Bé, sí, has cantat My Fair Lady, però l'ha cantada ella. No era la versió de la Marnie Nixon, doblant-la. No, en absolut. Bé, doncs, escolta'm, mira, Vicky, no he entrevistat mai a la Anne Bancroft i ho lamento profundament perquè des del graduat fins a tot el que va fer hagués estat una d'aquelles personalitats que m'interessaven de debò. I si em preguntes gent que em va deixar una empremta o que em va decebre molt de tots els que he entrevistat al llarg de la meva vida, et comentaré sis, si em permets, sis casos. Tres de molt bé i tres de fatal i un de mig-mig. Agafats així una mica de qualsevol manera, eh? Decepcions, Jacques Tati. Per què? Perquè estava totalment Alzheimer. Quan el vaig entrevistar no se'n recordava de res i vaig haver de tancar l'aparell. No valia la pena parlar amb ell. Una pena. Federico Fellini. Perquè Julieta Massina el controlava i no podia parlar lliurement de res, sinó del que ella pensava que era una bona resposta. Quina terrible decepció no poder fer una bona entrevista a Federico Fellini. I Larry Cohen, perquè era un idiota i un passota, i em va semblar que realment no li importava en absolut res i més valia que no hagués acceptat l'entrevista. I els de... Sí, vaig sortir flipant mandonguilles. Michael Powell, el director de Narciso Negro i tantes altres. Peeping Tom, per exemple. Un ballet adorable que vaig entrevistar a bord d'un vaixell i que estava a punt de morir i que, de tota manera, recordava en amor totes les anècdotes de la seva carrera i me les regalava com si aquell nano que l'entrevistava fos la persona més important a qui podia deixar la seva memòria. Saul Bass, l'home dels títols de crèdit de les pel·lícules de Hitchcock, de Psicosi, de Con la muerte en los talones, o dels films d'Otto Preminger i tantes més, fins a Martin Scorsese, l'edat de la innocència, per exemple, la intel·ligència, les sucoses anècdotes, el bon humor, va ser un dinar superrodó. Analitzaran, perquè cada vegada que he parlat amb ella m'he trobat amb una dona que noto que no es troba còmoda amb les entrevistes i que de cop i volta es deixa anar i em dona el millor de si mateixa. Gràcies, Anna. I un cas al mig-mig, la Isabel Huppert, que va començar com una borde total. Ens vam entendre al llarg de l'entrevista i al final va acabar dient-me tot allò que jo volia. Toni, Conxita, benvinguts, que la nit és plena de noms i d'alegria i d'efervescència. Com
bona
esteu?
Bona nit, Toni, bona nit.
Bona nit, Conxita, com estàs?
Molt bé.
Et presento el senyor que tot ho sap.
Oh, que va,
que va. És el senyor que tot ho sap i que sempre corre cap aquí, corre cap aquí. Ai, Déu meu, bé, escolteu.
És que ets una droga. Bueno,
una, què dius ara, una droga dura? T'omplo la boca de cosa verda? Com a Moulin Rouge, per entendre'ns. Em perdó, eh?
Ja.
Bueno, és allò que prens i que, flipes. Bueno, allò, eh? Meravelles de les meravelles, deixar-se anar dues hores, portar-se per aquests vicis i aquestes escenes que un hauria volgut interpretar, per exemple. Quina passió. Oh, no sé, jo m'ho estic pensant, eh?
Pues és que a mi, suposo que parles de la de Nicole Kidman, no?
Doncs sí.
Pues és que no m'agrada...
Ja ho sé, no, ja ho sé. Ho faig per fotre't. Mira, perquè a mi m'agrada molt Moulin Rouge, tu.
A mi m'agrada la del John Huston.
Estem al 190 títols, senyores i senyors, amb el Dizide del Dreyer que vota la Carme i aquí ha votat ja el Gato Pardo, que continua sent la guanyadora, però l'estan menjant i potser guanyarà un altre. I que no ens oblidem del desfile de la mort del Lubitsch, em diuen. Bé, Toni, Conxita, anem per feina. Heu reconegut la pel·lícula amb què hem començat avui?
Jo
crec que sí.
L'Oriol l'ha reconeguda. Felicitats, Oriol, de veritat, eh? I no sé, jo crec que amb tot el que he dit, la segona pel·lícula en blanc i negre, 12 hores de maquillatge, una història d'un home que va viure entre el 1862 i el 1890, pel·lícula importantíssima per llançar la carrera d'aquest home a qui li devem tantíssim. Estem parlant de... Toni, deixa-li dir a la Conxita.
Li deixo dir.
Deixa-li dir a la Conxita. Conxita.
L'home elefant.
Tu què creus, Toni?
Exacte.
Molt bé, l'home elefant. I qui sortia fent el paper de l'actriu i demanant l'aplaudiment per ell en aquesta escena?
Anne Bancroft.
L'actriu que precisament mencionava la Vicky i mai ha estat més encertada en el seu comentari. Per què l'ha reconeguda, Conxita?
Jo és que és la pel·lícula de la meva vida. És una pel·lícula que a mi em va impressionar molt la primera vegada que la vaig veure. Em vaig passar, no sé, com dues hores plorant.
Sí.
i és una pel·lícula que la tornaria a veure cada vegada que la posessin.
O sigui, que me la votaries ara mateix com la pel·lícula de la teva vida, per exemple?
Sí.
O sigui, a més la posem a la llista.
Sí.
O sigui, que avui
ja
el...
Que no guanyarà perquè hi ha molta gent que no l'haurà vist o no li agradarà. Però per mi la pel·lícula és impressionant.
Potser hi ha gent que no l'ha vista perquè és en blanc i negre i els fa mandra. Hi ha molta gent que l'ha vista i que els agrada molt, segur. Potser no és la pel·lícula de la seva vida, però Conxita, és admirable i una sort extraordinària que precisament l'hem fet avui, aquesta pel·lícula, no?
Pues la veritat és que sí, perquè pensa que ha sigut una casualitat que anàvem amb el cotxe.
Sí.
I estàvem escoltant la ràdio i quan estava fent la pel·lícula jo li he dit amb el meu home, dic, és l'home de fan, vols dir? I dic, i tant, i ara passarà això, i ara es morirà, i bueno, pues truca-li, perquè és que la reconeixeria a qualsevol puesto.
Que bé, que la va fer David Lynch i no Terrence Malick, que era el primer que havia de rodar aquesta pel·lícula produïda per Mel Brooks, per això sortia Mancroft. Perquè la va produir el marit, i a més el marit no va voler sortir als crèdits perquè va dir, la gent es pensaran que és una comèdia, i no ho és en absolut, no?
Que va.
Gran pel·lícula sobre la vida del John Merrick, el nom sortia en els diàlegs de la pel·lícula, clar que sí. Bé, doncs escolteu, Toni.
Per cert.
Digues.
Saps que sobre aquest tema s'ha fet una òpera, també?
Sí, senyor, i una obra de teatre que va dirigir el Mariano Barroso a Madrid, i aquí no, a Catalunya, vull
aquí
dir...
Aquí no s'ha vist.
No la van portar, i m'agradaria molt veure aquesta òpera. O sigui que...
Seria guapa.
Convideu-me un dia que la facin a algun lloc, i anem tots tres. Sí o no?
Sí, tant.
O sigui, Conxita, és la teva preferida del David Lynch?
És la meva pel·lícula preferida, ja no per director...
Tuku!
La pel·lícula, en fi.
Directament. I la teva, Toni?
Jo és la meva preferida del David Lynch, efectivament.
Val, més
però que... la meva preferida, ja et vaig dir que era el Gato Pardo.
I tant, que continua sent la guanyadora. Molt bé, Toni, Conxita, fantàstic. Doncs ja hem fet una altra, ja només ens queden quatre pel·lícules, de les quals seran tres, perquè la última serà la guanyadora, i potser, si continua sent la que té més vots, serà el Gato Pardo per tancar el club d'aquest estiu. Toni, Conxita, ens anem amb el Bundo. A veure què ens explica.
Molt bé.
Esteu d'acord?
Vinga, molt bé.
Conxita, t'estimo molt. Una abraçada. Bona nit, saluda el husband.
Bona nit.
Vale?
Bona nit.
Toni, visca el Gato Pardo!
El príncipe de Salinas.
Per cert, que la Vicky està super enamorada del qui ha votat a Eduardo Manos Tijeras, perquè així ja tenim aquest Tim Burton a la llista, i us recomana una pel·lícula, no, millor dit, un llibre amb vicis ocults, que afegir a la biblioteca. No us el perdeu, és divertidíssim. Vicios ancestrales, del Tom Sharp. No té res a veure amb això que dèiem, però de tota manera, benvingut sigui a la biblioteca. I ara tu, Bundó, torna'm a la xiula, sisplau.
Hola, Àlex. Hola, amics. Què tal? Com esteu? Última setmaneta de club, eh? Un altre bon estiu que ja s'està acabant, i un altre dilluns, últim virtuós en marxa. I avui deixarem de nou els instruments tradicionals de banda. Fa setmanes ja vam conèixer la veu de Bobby McFerrin, i avui el que coneixerem no serà la veu d'algú, sinó una altra forma d'utilitzar les ressonàncies també del cos humà, eh? I no serien els pets, que quedi clar. En una setmana que comencem amb força, però no sense un punt de llàstima, eh? I per pal·liar això, res millor que una marxa alegre sobre un riu que gairebé té nom de fruita. I aquest és un altre dels instruments humans, eh? El xiulet. Ja us imagineu pel carrer, arreglant una tuberia, estenent la roba, cuinant, jo què sé. Fins i tot en un exèrcit. Distracció per la família, això sí, eh? Alegria, alegria, i vinga. Però escolteu, a veure, no us en foteu, eh? Que això dels xiulets és una matèria molt complicada, ho dic molt seriosament, i a més, super, super especialitzada, eh? Penseu que al món hi ha autèntics concursos, hi ha campions mundials del xiulet i especialistes, fins i tot de músics, del que és el bufar, eh? Perquè els xiulets, aquests del pont sobre el riu Kwai, no es fan sols, hi ha gent al darrere, eh? Gent com, per exemple, Ron McCroy, un dels millors xiuladors de la història, jazz sense intermediaris, dels pulmons cap a l'exterior. passada, Ron McCrovey. El primer jazzman solista sense instruments. I que consta que també tocava el clarinet i fins i tot el saxo, eh? Però els llavis els tenia millor dominats, eh? Curiosament, quan els hi donava això, llibertat total. Segurament el millor xiulador de la història. Xiulador? Se li hauria de dir així? No sé. Un títol un tant estrany, eh? Si em permeteu. Però que bo, que bo. I un altre que us presento ara és un altre clàssic, que és holandès i es diu Gert Chatrou. D'Holanda amb un cert toc de festa major, no? Gert Chatrou. Campió mundial dues vegades, diuen, del campionat mundial de xiuladors. I encara un altre dels clàssics, diuen, això sí, el número 1 del món. És un senyor que es diu David Morris, un home que fa concerts amb filarmòniques. És, diguem-ne, el revers clàssic d'aquest senyor, de Gert Chatrou, o fins i tot de Ron McCrovey, el jazzman que escoltàvem abans. Que curiosa que és la feina dels xiuladors professionals que actuen al món del cine. Com Daryl Hannah, aquí anant a per Uma Thurman amb un bonic pegat d'infermera a l'ull. Però no us penseu, no, que l'art de xiular, com a manifestació d'abast internacional que és, també arriba a Catalunya, eh? El gran xiulador català, si em permeteu, es diu Xiulet. És Carles Arbuser, de Girona, que en ple estiu s'atreveix amb avets nevats i ens porta a casa el grassonet aquell vestit amb... Sí, home, el que va vestit amb un xandall d'una coneguda marca de refrescos de cola. Com es deia? Pare Noel? Ja sé que fa, eh? I no perquè sigui català, evidentment. Sempre carregant-nos les coses, els de casa, eh? Tot el mèrit del món, Carles Arbusé i Xiulet. Però em permetreu, el gran dels grans, l'únic i l'inconfusible, és Mr. Western, el senyor a qui Ennio Morricone va cedir tot el protagonisme en bandes sonores, com recordareu, El Bono, Feo i El Malo. Un italià que ara ja és una miqueta grandet, eh? 80 anyets. Un home fet per la música, que toca, o que suposo tocava la guitarra, l'acordió, el piano, el sitar i unes quantes coses més. Però on afinava millor, sens dubte, era amb el Xiulet. Es diu, encara, Alessandro Alessandroni. Un tio directament per al·lucinar amb patates i amb bistecs. Això sí, com els de Liberty Balance.
Sabeu tots per sempre més que aquell senyor que xiulava els westerns del Sergio Leone es diu Alessandro Alessandroni, que és un nom radical. Diana, t'he trobat la pel·lícula. En el nombre del hijo, aquella mena de segona part de En el nombre del padre, del Jim Sheridan guió, i en aquest cas no, el nombre del hijo tenia per ser a la Helen Mirren de protagonista, perquè va existir una Helen Mirren abans de ser The Queen, la reina d'Anglaterra, Les xiques de calendario, Gosford Park, La locura del rei Jorge, El cocinero, el ladrón i La costa de los mosquitos, d'hora de Harrison Ford, que fort. Doncs bé, la pots trobar bé a Quesa de Lloguer, on? Doncs al videoclub aquell baixant amb Esquerra, Enric Granados, entre Mallorca i València, o sigui que no té pèrdua, la pots trobar. I tu què fas per aquí, senyor Andreu?
Hola, Gorina!
Senyor Andreu, què fas per aquí en el club? Tu també?
Fent bolos, nens, fent bolos... I no me'l perdo, no me'l perdo ni un dia, eh?
Continues màgic?
Sí, home, clar!
I d'on vas a on vas?
Pues mira, vinc de Requena cap a Barcelona.
I has dit, mira, faré una paradeta al club.
Doncs sí, perquè a més m'encanta tot el que expliques, ets com una... Ets com una computadora, nen, fantàstic. Tu.
Doncs et començaré a fer preguntes difícils de respondre, eh?
Bé, jo et volia dir la pel·lícula de la meva vida, però pregunta, pregunta.
No, m'interessa moltíssim. A veure, la pel·lícula de la vida del màgic Andreu, quina és?
Potser creuràs que és una mica friqui, però per mi és el doctor Zhivago, nen.
No ets el primer, eh?
No?
No, i això? Per què, friki? A veure...
No ho sé, tu, però penso que a mi... O sigui, molta trampera, tu, que tot la música... El Víctor Ipoitovich Komarovsky, aquell paio que fot aquell paper tan impressionant amb la Julie Christie... Tot, quan arriben a verir que no... La neu a sobre el pupitre, aquella llum... A mi em va encantar, tu.
Enamorat de la Julie Christie de la Lara, eh?
Molt.
Ja m'ho imaginet, vaig venir d'una hora lluny, eh? Doncs escolta, te l'apunto i li dones una petita empenta cap amunt al David Lean, eh?
Doncs sí, la veritat és que sóc un enamorat d'ell i aquesta pel·lícula em va marcar molt.
Escolta, tu també xiules molt bé com Alessandro Alessandroni?
No massa. Però escolta'm, hi havia un tio que també xiulava molt bé que es diu Kurt Savoy.
Sí senyor, l'hem tingut per aquí una miqueta, eh? Hem estat a punt, per això, hem estat a punt,
ja, m'estranya, com és que no posen el curs, avui?
És que si no cabies tu.
Manem?
És que si no cabies.
Vale, doncs m'ha anat molt bé, m'ha anat molt bé.
Escolta, màgic, tu tens algun vici confessable?
Algun vici confessable?
Sí.
Sí, m'agrada molt la màgia, tu, és com un vici.
Sí, continues inventant.
Continuo inventant, és un vici, dormo amb un bolígraf i una llibreta a la tauleta de nit i molts cops em desperto la nit per apuntar idees. El meu vici segueix sent la màgia, tu.
No fotis, escolta. Sí. I t'hagués agradat protagonitzar alguna escena eròtica d'alguna pel·lícula i ser tu qui estiguessis allà?
Home, sí, les 9 setmanes i media, tu.
Home, una mica tòpica, eh?
Sí, però em va agradar molt, tu. Trampera, eh?
Sí?
Aquella escena, sí.
I t'hagués agradat estar en el lloc de la Kim Basinger o en el lloc contrari?
No, el contrari, meu.
No ens enganyem, no?
No ens enganyem, eh?
Jo ara confessaré, eh? Jo m'hagués agradat ser un dels protagonistes de les primeres escenes de Short Bus... I no dic res més.
Déu-n'hi-do, nen.
Segur que no l'has vist, aquesta pel·lícula.
Déu-n'hi-do. No, però sé de què va.
Saps de què va?
Sé de què va, l'he sentit comentar algun cop i Déu-n'hi-do.
Home, és que pràcticament fan un acte de màgia i gairebé ens hem d'acomiadar ja, eh?
Sí. No, tu ja saps que els màgics també tenim polvos màgics.
Per això mateix, el polvo màgic. Bueno, qui home no ha somiat alguna vegada en la seva vida en el miracle màgic de fer-se una autofel·lació?
Sí, senyor.
Veritat que sí?
Sí, senyor.
Doncs això, aprovar l'autofel·lació, senyores i senyors.
Sí, senyor.
Màgic, bona carretera.
Gràcies, igualment una abraçada i segueix amb aquesta trampera fantàstica.
La mira, veus, això és el que cal, molta trampera. Doncs sí, bona nit, màgic.
Adéu, maco.
Bona carretera.
Gràcies, Gurina.
5 minuts, fem el pipí i tornem tot seguit, que ens queda una hora.